Bon dia, Albert Danés és el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per tant, a 125 el nombre de consellers i consellers d'aquesta corporació i 13 el nombre legal per la majoria absoluta, de conformitat amb els resultats de l'escrutini ara comentats i d'acord amb l'article 22 del text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, es proclama el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, el senyor Albert Danés i Casal Prim, del grup Junts Compromís Municipal.
Aquest va ser el moment exacte on es proclamava com a nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa l'actual alcalde de les Preses i fins ara el conseller de Joventut i d'Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés. Un Albert Danés que va prometre en els seus discurs treballar pel concert i on va demanar generositat a totes les forces polítiques per afrontar els reptes de futur. El seu nomenament ha comptat amb el suport de 21 dels 25 consellers. El PSC i la CUP han votat en blanc repetint la fórmula del 2023. Ja utilitzada amb Santi Reixac. De seguida escoltem totes les veus protagonistes, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 21 de gener de 2026.
El dia en 4 minuts.
Les empreses de Sant Aniol de Finestres pararien els camions a l'hora del bus escolar si s'apostés per una ampliació de la carretera. És el que ha assegurat l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, en una entrevista a l'alcalde Respondo, la televisió. A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament farà millores a la zona de la pista esportiva. És una de les principals inversions per aquest 2026. Un ajuntament que enguany compta amb un pressupost total de 2.200.000 euros. Precisament no ens mourem de Sant Feliu de Pallerols perquè la capella del Roser ja és dels veïns i veïnes del municipi. Ajuntament i Bisbat ja han arribat a un acord. Ara, el consistori té previst fer millores al teulat i en un futur poder-hi guardar els gegants, els cavallets i la mulassa. En esports, l'Ajuntament d'Olot organitza més d'un centenar d'activitats per celebrar la Ciutat Europea de l'Esport 2026. Les xerrades temàtiques, sessions magistrals i els reptes esportius seran algunes de les novetats. També parlarem de les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista Olot, que comptaran amb un total de 61 quilòmetres i més de 2.700 metres de desnivell positiu. Una prova que es disputarà entre el 31 de gener i l'1 de febrer. I a la contraportada parlarem de Carris, que exposa a Roma fins al 13 de febrer. Una obra seva ha estat seleccionada pel grup Expo Metro per ser projectada amb unes pantalles a una plaça de la capital del país.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
El servei de Rodalies totalment aturat arreu de Catalunya. Obrim l'àmbit internacional i nacional. Aquest servei de Rodalies està suspès arreu de Catalunya fins a nou avís després de l'accident mortal d'ahir a la nit a Gelida. S'està revisant tota la xarxa per garantir la seguretat. Protecció Civil demana facilitar el teletreball i s'han aixecat els peatges a la C32 als túnels del Garraf arran d'aquesta situació. Sobre l'accident, Pere Macias, el Garrotxí, assegura que la línia de l'accident és una de les que més s'està invertint. A més, també ha dit que hi ha en marxa una reforma i posada al dia de dos ponts metàl·lics que estan poc abans i poc després del punt de l'accident, on, recordin, va acabar morint ahir a la nit un dels conductors del tren. Més autobusos cap a Barcelona i Figueres des de Girona arran d'aquesta suspensió també del servei de Rodalies. Renfe continua derivant els passatgers cap a l'alta velocitat mentre no circulin combois per la via convencional. Fora d'aquesta situació, també pendents dels efectes de la llevantada on els bombers ja han atès 51 serveis relacionats amb el temporal durant la passada nit, gairebé 1.300 des de l'inici de l'episodi. La majoria de les incidències s'han produït a les comarques gironines. A la pàgina internacional, Netflix modifica l'oferta i pagarà en efectiu el total de les accions per quedar-se amb Warner. Es manté l'oferta de 71 milions d'euros de l'acord original, però la fa més atractiva als accionistes de Warner, que encara han d'aprovar la transacció. I Brussel·les promet una inversió massiva a Groenlàndia i més armament preparat per l'Àrtic. Von der Leyen admet que la Unió Europea està en una cruïlla entre el diàleg o plantar cara a Donald Trump.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Finalment s'ha acabat, es va acabar ja, i la tarda, vespre, la llevantada, anomenada Harry, i ara ja és una altra història. Dia nuvolat, amb alguna clariana. Bé, de moment potser el vespre plou per Lleida, no acabarà d'arribar a Girona. Per tant, un dia de pausa, d'humitat, molta, molta humitat. Els aiguats d'ahir van ser espectaculars, gairebé 200 litres per metre quadrat a Palamós, Cadaqués també, 230, i els últims 4 dies 300 litres per metre quadrat a Cadaqués, realment extraordinari. Hi van caure 70 litres a Olot de mitjana, segons el barri. També molta aigua, el Fluvià molt i molt crescut. Matinada fresca, matinada sobretot humida i amb alguna petita escletxa, alguna clariana. No veurem gaire el sol, potser estones, però com a mínim avui descansarem pel que fa pluja o nevades del Pirineu. Una nevada que també les últimes jornades ha deixat més d'un metre de neu a Vall de Núria, per exemple, al Pirineu Oriental. I de fet hi va nevar puntualment cap als 900 metres, al nord d'Osona també. Doncs bé, temperatura aquesta matinada que ha baixat a 6 graus aquí a Olot, també a Banyoles, 6 graus de mínima, 4 a Campdevànol, al Ripollès, o també 4 graus a Vic, on hi ha núvols però no hi ha boira baixa. Boira baixa, per exemple, a Girona. A Girona també uns aiguats ahir espectaculars, amb 140 litres per metre quadrat els últims 3 dies. Situació d'un petit front aquest dijous al matí, pot tornar a ploure, pot tornar a nevar una mica cap als 1.200 metres, potser a la tarda s'obren clarianes, la temperatura torna a baixar una mica, divendres una pausa, no ha de ploure, i dissabte al matí arribaria una borrasca atlàntica, poc activa, però podria tornar a ploure o a nevar al Pirineu, sembla que no seria intens.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 21 de gener de 2026, començant parlant del gran protagonista del dia d'avui, que no és altre que Albert Danés, que ha promès treballar pel consens i demana generositat a totes les forces polítiques per afrontar els reptes de futur. Ho ha dit en el seu primer discurs com a president del Consell Comarcal de la Garrotxa, després de la presa de possessió del càrrec en el ple extraordinari celebrat aquest dimarts al vespre. El seu nomenament ha comptat amb el suport de 21 dels 25 consellers. El PSC i la CUP han votat en blanc, repetint la fórmula del 2023 amb Santi Reixac. Ens en dona tots els detalls l'Aniol Puigvert.
Ha estat la vicepresidenta primera, Gemma Canalies, l'encarregada de conduir l'acte d'investidura d'Albert Danés com a nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Dos mesos després de la mort sobtada de Santi Reixac, l'alcalde de les Preses ha decidit emprendre el repte amb el suport dels mateixos socis de govern, Esquerra Republicana i Estimeu les Planes. En el ple extraordinari d'investidura celebrat aquest dimarts, cap dels partits ha presentat candidatura. Només ho ha fet Junts i els seus socis. La CUP ha valorat la figura d'Albert Danés, de qui ha elogiat el seu tarannà dialogant i de consens demostrat a les Preses.
Aquesta proximitat ens ha permès conèixer de primera mà el seu tarannà com a polític. Una persona entregada, present al poble, implicada en la vida comunitària, en l'esport, en la cultura popular i en els afers municipals. La seva il·lusió, empenta i ganes de fer feina són, sens dubte, elements claus per assumir aquesta responsabilitat i donar continuïtat al llegat d'en Santi.
Pels copaires que han votat en blanc, cal un debat obert en infraestructures claus en mobilitat, medi ambient i educació. Qui també ha votat en blanc és el PSC. Marina Alegre ho ha argumentat recordant que ja ho van fer amb Santi Reixac i advertint que seguiran controlant la gestió de l'equip de govern.
Demanem que el Consell Comarcal sigui realment la casa de tots els garrotxins, un espai de cooperació i d'acords per tirar endavant els projectes que la Garrotxa necessita. Nosaltres treballarem en aquest sentit i estem convençuts que l'Albert Danés, el que segur serà el nou president, ho farà amb el mateix tarannà dialogant, proper i respectuós que tenia en Santi Reixac.
Esquerra Republicana i Estimem les Planes han votat a favor de la proposta de Junts. Les dues formacions han dit que Albert Danés és el millor candidat per mantenir viu el llegat de Santi Reixac. Escoltem el republicà Josep Quintana i el portaveu d'Estimem, Marc Puig.
Des de Junts han proposat la candidatura de l'Albert Danés, que a nosaltres ens sembla que pot ser un bon president per donar aquesta continuïtat tant al tarannà, però també amb les polítiques que ens havíem plantejat. Li desitgem tota la sort del món i una mica més.
Perquè creiem que el candidat que es proposa des de Junts és la millor persona per mantenir aquest consens que caracteritza la manera de fer i la manera de treballar d'aquest Consell Comarcal.
Junts ha tingut paraules de record per a Santi Reixac i d'agraïment cap als seus socis de govern. El portaveu Jordi Güell ha defensat la candidatura d'Albert Danés amb aquestes paraules.
Albert és l'alcalde de les Preses i coneix de primera mà què significa governar, pensant tant en el dia a dia com en el futur del municipi i també de la comarca. Ha demostrat capacitat de treball, per anar dialogant i una clara vocació de servei públic, amb una sensibilitat especial pel món local i per la cooperació amb tots els ajuntaments.
De la veu dels diferents grups polítics representats al Consell Comarcal de la Garrotxa, ara anem a escoltar precisament el nou president de l'ENS Comarcal, que ha dit que cal treballar en la seguretat ciutadana i en reforçar els serveis d'emergència comarcals. En el seu primer discurs, Albert Danés ha assenyalat que aquests són dos dels reptes, però n'hi ha molts més que s'hauran de treballar sempre des del consens i l'entesa, perquè, segons ha dit, al Consell han d'haver-hi grans acords.
Albert Danés ha explicat que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha de ser una eina al servei dels municipis. Ha recordat que han tomat el repte de presidir-lo per la proximitat amb l'alcaldia de les Preses per temps i perquè té la certesa que comença una nova etapa. Ha recordat el seu antecessor, que ha deixat un llegat, ha dit que l'interpel·la.
El relleu que avui es produeix ve marcat per la pèrdua d'en Santi Reixac, a qui vull recordar amb estima i reconeixement. En Santi va exercir la presidència amb compromís, proximitat i una clara vocació de servei públic per la comarca. La custòdia del seu llegat ens interpel·la avui i ens marca aquest camí, el de posar sempre al centre les persones i els municipis de la comarca.
Segons Danés, els reptes més immediats passen per garantir la seguretat ciutadana des de tots els àmbits, però especialment en tot allò relacionat amb els serveis d'emergències.
Treballarem les maneres per avançar en temes com la seguretat ciutadana i també un altre tema important i que avui és d'actualitat és la necessitat d'articular un bon servei d'emergències i de protecció civil amb una mirada comarcal. Per aquest motiu, i perquè és un deure que també tenim com a gestors d'aquests serveis, és dotar tots ells d'un valor públic. Per tant, continuarem treballant des de la cooperació institucional, el diàleg entre els grups polítics i la lleialtat entre administracions. És així com s'han assolit els grans consensos d'aquesta comarca i és així com els hem de preservar i enfortir.
Danés ha afegit que l'experiència acumulada a l'Ajuntament de les Preses li ha permès aprendre molt i creu que els grans reptes de la Garrotxa exigeixen cooperació, entesa i consens.
Reitero la meva voluntat de mantenir la mà estesa a tots els grups comarcals. Crec fermament en el treball en xarxa, el diàleg constant i el respecte mutu. Els grans reptes de la Garrotxa demanen acords amplis, generositat política i una visió compartida del nostre territori. I, per tant, només des de la suma dels nostres esforços serem capaços d'afrontar-los amb èxit.
Albert Danés és alcalde de les Preses des de fa un any i mig. Prèviament havia estat regidor d'Esports i Festes en el mandat de Pere Vila. Sempre ha estat molt involucrat en les entitats esportives, socials i culturals del municipi. Ara assumeix la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, d'on ha estat conseller de Joventut, el que portem de mandat, agafant ara el repte de substituir a Santi Reixac.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Un apunt també de meteorologia. 2026 ha començat plujós i a la Garrotxa, durant aquests 4 dies de llevantada, s'han superat els 100 litres per metre quadrat en alguns indrets. El gruix de la precipitació ha caigut sobretot a partir de diumenge i dilluns i fins aquest dimarts. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Olot, hi han caigut durant tot l'episodi 110 litres, mentre que a la Vall d'en Bas n'hi han caigut 96. El riu Fluvià ha pujat considerablement de nivell, però sense arribar a punts d'alçada, com va succeir amb el temporal Glòria. Segons dades de Meteoclimàtic, a Mieres al voltant d'uns 160 litres hi han caigut i a Sant Feliu de Pallerols un total de 120 litres. Aquest dimarts, rius com la Llémena i el Brugent, a la vall del Llémena i a la vall d'Hostoles, respectivament, continuaven baixant alegres. Seguim amb més temes. Les empreses de Sant Aniol de Finestres pararien els camions a l'hora del bus escolar si s'apostés per una ampliació de la carretera. És el que ha assegurat l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Diu que aquesta proposta ha arribat a la Mancomunitat de la Vall del Llémena, però diu que el problema que hi ha és que els municipis i plataformes contràries a l'ampliació d'aquesta carretera fan inviable que la proposta pugui tirar endavant. Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos, la plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena es va manifestar en contra dels camions de gran tonatge que passen per la via. Segons l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, empreses del seu municipi han presentat a la Mancomunitat de la Vall del Llémena una proposta per evitar que busos escolars i camions es trobin per la G531, que uneix Sant Aniol i Sant Gregori. La casuística és que Sant Aniol de Finestres i Sant Esteve de Llémena tenen indústria, però els municipis que van de camí a Girona, que són Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori, són més aviat residencials.
Ara han presentat un programa que a l'hora dels busos escolars pararien els camions aquelles 2 hores de pujar i baixar el bus escolar de les Planes i el de Sant Gregori. Ja han fet aquesta oferta, però esclar, si la resta de la comunitat, de la Mancomunitat, no volen que es vagi a carreteres i s'obligui a carreteres a arreglar la carretera, si no volen això, les empreses no estan d'acord a fer l'altre tampoc. Re per re, avui dia no es fa, perquè el representa un costos de tenir 2 hores els camions parats cada vegada que hi ha transport escolar. Això és un cost molt, molt gros per a les empreses.
Pel que respecta a la continuació d'aquesta carretera, però per la banda Garrotxina, la que va de Sant Aniol de Finestres a les Planes d'Hostoles, des de l'Ajuntament continuen esperant que la Generalitat els proposi millores de seguretat.
L'administració passa de nosaltres, perquè jo porto com 30 anys lluitant amb el mateix tema. Hi ha hagut un projecte molt important a la carretera de les Encies, que ja estava, el van posar en un calaix perquè no hi havia recursos, i allà està encara. Tan mort de fàstic.
Segons l'alcalde de Sant Aniol, cal apostar per una ampliació de la via i més concretament pel voral americà. D'aquesta manera creu que la convivència entre camions, cotxes, bicicletes i busos escolars seria possible i que es milloraria en seguretat.
De Sant Aniol de Finestres passem a parlar de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, que farà millores a la zona de la pista esportiva. És una de les principals inversions per aquest 2026. Des de l'Ajuntament compten amb un pressupost superior als 2.200.000 euros per aquest any. Pel que fa a l'estat financer de l'Ajuntament, l'alcalde diu que tenen al voltant d'un 40% de deute i que la situació és estable.
Una de les principals inversions per aquest any a Sant Feliu de Pallerols seran les millores entorn a la pista esportiva aquí a Macases. Després de completar fa uns anys la coberta, ara tenen previst fer altres actuacions. Artur Colom és l'alcalde.
Principalment es tracta de millorar també els accessos per a persones que tinguin problemes d'accessibilitat, doncs que hi hagi facilitar els accessos. També s'ha d'arranjar doncs, el punt entre la pista i el camp de futbol, que ara en aquest cas hi ha una zona que està, que hi havia una antiga rampa i que està en mal estat, i tot això s'ha de treure, s'ha d'aplanar, fer una mica de zona, unes miques de grades.
Sant Feliu de Pallerols té inclòs aquest projecte al Pla Únic d'Obres i Serveis, del qual compten amb uns 440.000 euros. Per als pròxims exercicis també tenen previst fer millores a la piscina del poble i una renovació integral i d'accessibilitat al firal.
Tenim 2 obres més demanades, que van una mica més a llarg plaç, que seria la reforma de la piscina municipal, també que és una instal·lació antiga i que convé també anar-hi a fer-hi arranjaments i condicionar-ho bé. I una altra proposta que és la que vam presentar en el post del firal, una neteja de cara del firal, una mica de modernització i sobretot pel tema d'accessos, facilitar els accessos doncs, al final.
Per aquest 2026, l'Ajuntament de Sant Feliu compta amb un pressupost lleugerament superior als 2.200.000 euros i, segons l'alcalde, tanca en 2025 amb les finances estables.
El tenim dintre, estem una mica més d'un 40% i escaig, tancarem i que bueno, estem evidentment lluny del límit del 75%, i la situació estable és estable, vull dir, els proveïdors també complim, vull dir, estem pagant a 15 dies de comptabilització de factura.
Altres inversions destacades per aquest 2026 són la reforma de la Capella del Roser, l'aigua potable a Sant Miquel de Pineda i l'aire condicionat de l'escola Rocalba.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
La Capella del Roser ja és dels veïns i veïnes de Sant Feliu de Pallerols. Ajuntament i Bisbat ja han arribat a un acord. Ara l'Ajuntament té previst fer millores al teulat i en un futur poder-hi guardar els gegants, els cavallets i la mulassa. La primera fase d'obres té un cost que ronda els 70.000 euros.
Després d'un període de negociació amb el Bisbat, Sant Feliu de Pallerols ja pot dir que la Capella del Roser és del poble. Fins ara l'Ajuntament només podia fer ús de l'espai, si feia, per exemple, el camí de pessebres. En parla Artur Colomer, alcalde.
Perquè ja hem arribat a l'acord amb el Bisbat, que s'ha fet la donació de la capella, i hem firmat el conveni, queda ara pendent d'anar a escriturar, però la part principal, que era la signatura del conveni, ja s'ha portat a terme i també és important pel poble. Doncs.
Ubicat just al costat de l'Ajuntament, la Capella del Roser serà un espai de recull dels gegants, cavallets i la mulassa de Sant Feliu. No serà un museu, però possiblement sí que serà visitable en un futur, almenys per a la gent del poble. Ara l'Ajuntament treballa per fer millores d'adequació de l'espai.
La primera fase estem parlant del teulat, estàvem parlant d'uns 60-70 mil euros, arreglar tot el teulat i la part superior de la capella.
La segona fase de millores constarà de l'arranjament interior, una actuació que encara no s'ha pressupostat. Des de l'Ajuntament confien que pel fet de ser un espai municipal, a partir d'ara els serà més fàcil trobar subvencions per anar millorant l'espai.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb l'Ajuntament d'Olot, que organitza més d'un centenar d'activitats per celebrar que enguany és la ciutat europea de l'esport 2026. Les xerrades temàtiques, les sessions magistrals i els reptes esportius seran algunes de les novetats esportives per als pròxims mesos.
Promoure l'activitat física, la salut i la cohesió social són alguns dels objectius de l'agenda esportiva que ha publicat l'Ajuntament d'Olot per celebrar que ha estat escollida com a ciutat europea de l'esport 2026. Enguany, les novetats principals són les xerrades temàtiques sobre salut i educació, entre d'altres, els reptes esportius que volen posar en valor espais de la ciutat ideals per a fer esport i les sessions magistrals que serveixen per fer un tastet de les diferents disciplines esportives que es poden fer a la ciutat, entre d'altres. D'aquestes, més de 100 activitats, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica quin és l'objectiu principal i què es vol ensenyar a través de l'esport.
És un espai molt transversal i, per tant, quan parlem d'esport, quan parlem d'activitat física, el que estem parlant també és de benestar dels veïns i les veïnes, de totes les edats, de la salut, estem parlant també de la inclusió, estem parlant d'educació i de formació, estem parlant també de territori i de prosperitat i, per tant, el que volem, el que hem intentat és que en aquesta agenda que avui presentem d'aquest any 2026 hi trobem activitats esportives que puguin donar resposta a aquesta mirada transversal.
Per aquest 2026 hi ha actes molt destacats. De fet, aquest cap de setmana s'ha celebrat l'Europe Trophy de tenis taula, que ha reunit els millors esportistes d'aquest esport. També hi haurà més endavant la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física al Carrer i la Trail Walker Intermón Oxfam, el mes d'abril. El cinquè mes de l'any es durà a terme a la ciutat els Jocs Emporion, que tenen previst reunir més de 5.000 persones. Altres activitats que destaquen des de l'Ajuntament són el Congrés de Gestió Esportiva de l'ACGEP a principis de juny i la Cursa de Sant Lluc a l'octubre, entre d'altres. El cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Marià Clavell, explica que es tracta d'una agenda totalment viva.
Vam remarcar que aquesta agenda no és una agenda tancada, és una agenda viva, que s'aniran afegint més activitats. El que passa que entenem que durant l'any poden passar moltes coses i és sobretot més cap a l'últim semestre, trimestre de l'any, és més complicat a vegades tancar coses tant a un any vista, però en principi queda una agenda molt rodona, amb moltes activitats, i el que volíem destacar sobretot és que hi ha diversos blocs destacant aquesta agenda. Principalment són totes les activitats esportives extraordinàries que fan els clubs. Aquí no hi ha les activitats ordinàries.
L'acte que donarà el tret de sortir de l'agenda esportiva d'Olot serà mitjans de febrer amb la tercera edició de la Gala en Valor al Teatre Principal. A més, es poden consultar totes les activitats al web d'Olot, Ciutat Europea de l'Esport 2026.
I ara també ens posem els quecs per parlar de les 24 hores a muntanya al Centre Excursionista Olot, que comptaran amb un total de 61 quilòmetres i més de 2.700 metres de desnivell positiu. Enguany el centre neuràlgic de la prova serà Sant Joan les Fonts. Des de l'organització esperen poder reunir unes 250 persones durant el cap de setmana del 31 de gener i l'1 de febrer.
42 anys de les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista Olot. De fet, aquesta és una de les sortides més antigues de la comarca. Es tracta d'una prova de resistència guiada amb un format de marxa amb un guia voluntari diferent en cada etapa que va marcant el pas i el camí. Una de les peculiaritats és que no es pot fer corrent i recomanen anar tan junts com sigui possible entre tots els participants. Aquesta sortida compta amb 4 etapes diferents. La primera és la de Batet de la Serra, que té un total de 18 quilòmetres i 752 metres de desnivell positiu. La segona és la de Torre Canadell, amb 14 quilòmetres i 640 metres de desnivell. La tercera, el Cos i la Cometa, amb 13 quilòmetres i 538 de desnivell positiu. I l'última és la de la Devesa i Aiguanegra, amb 16 quilòmetres i 771 metres de desnivell positiu. Un dels membres del Centre Excursionista Olot, Enric Soler, explica com funciona cada etapa i la importància de tenir un punt neuràlgic, com que és el d'aquest any, que és Sant Joan les Fonts.
Etapes, per tant, tenen una durada de 5 hores, 4, 5, 5 i mitja, 6, i depèn de la distància, no? Això ja no ho podem calcular exactament nosaltres, clar, són punts, són voltes, i que té la seva distància i si està el seu temps. Però un cop arriben al punt, que hi ha l'avituallament, hi ha un avituallament al mig de l'itinerari i un altre avituallament quan arriben una altra vegada al centre Sant Joan les Fonts a la rectoria, doncs tindran el cotxe allà a la vora per si es volen canviar de roba, si doncs, els mitjons li fan mal i se'ls pot canviar. És també un avantatge per a la gent que hi participa.
Anys enrere, les 24 hores de muntanya es feia amb un circuit lineal. Des del Centre Excursionista Olot esperen poder superar el nombre d'inscripcions de la passada edició, que van ser unes 230 persones. Soler afegeix que una de les peculiaritats de la prova és que no s'han de fer les 4 etapes obligatòriament.
Evidentment, qui vol fer, per exemple, la primera, només anar fins a Batet a la Trinitat, doncs també pot fer la primera, o qui li agradi caminar de nit, perquè una de les coses dels orígens de les 24 hores és que caminar amb la nit de lluna plena i sense frontals. Ara tothom porta frontals, però esclar, com que fa 40 anys, 42 anys enrere, no n'hi havia tants de frontals.
Exacte.
Doncs era una de les gràcies d'aquestes 24 hores, la primera lluna plena de l'any, i caminant en frontal, caminant en claror de lluna.
La 42a edició de les 24 hores de muntanya del CEOS durà a terme l'últim cap de setmana de gener, és a dir, el dissabte 31 i l'1 de febrer. Qui vulgui es pot inscriure per la mateixa pàgina web del CEOS, ja que no permeten poder-se inscriure presencialment.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
moment de la contraportada avui amb Carris, que exposa a Roma fins al 13 de febrer. Una obra seva ha estat seleccionada pel grup Expo Metro per ser projectada amb unes pantalles a una plaça de la capital del país. En principi, a l'exposició també s'havia de fer a Hong Kong, però a última hora va ser cancel·lada pel govern xinès.
La contraportada.
L'artista Ulti Carris havia de participar el mes de desembre a la nova exposició d'Expo Metro que s'havia de fer a Hong Kong, una exposició que finalment no es va dur a terme.
I bueno, el govern xinès la va censurar perquè va creure que nosaltres, o Expo Metro i els artistes d'Expo Metro, tocàvem uns temes polítics. Bueno, més que tot perquè hi havia alguna bandera independentista de Hong Kong i alguna cosa més, però tampoc crec que fos molt important.
Finalment es farà a Roma del 23 de gener al 13 de febrer a la plaça Pasquale Paoli. Les obres de Carris i de la resta d'artistes seleccionats es projectaran amb llum LED a través d'unes pantalles. Carris portarà la mateixa obra que havia de dur a Hong Kong, una obra feta amb acrílics que vol donar el missatge que els pobles s'han de poder autodeterminar si ho volen.
I he jugat amb 3-4 colors, amb el vermell, sobretot que a Xina és el color per excel·lència, i després he jugat també amb un taronja i un blau, i sobretot he tornat una altra vegada a la meva essència, no? Els edificis torts, i he ficat unes barquetes, i sobretot aquí, que és on l'hem fet a grossa, doncs és on hem posat la bandera independentista de Hong Kong.
L'objectiu del grup Expo Metro és portar art contemporani arreu del món i portar les obres a espais molt concorreguts, sovint al carrer.
Amb l'art de Carris tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 21 de gener de 2026, com sempre pendents a l'última hora de tota l'actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Lota, Instagram, Twitter i Facebook. Gràcies un dia més per la confiança. Nosaltres tornem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lota t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lota.